Passen 6 minuts de 2:15. Som al suplement de Catalunya Ràdio. Avui és dissabte, encetem tertúlia després d'aquesta conversa amb Carlos Carrizosa, portaveu de Ciutadans al Parlament. Avui acompanyats de l'Eduard Voltes, aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. Eduard, què tal? Bon dia, com estem?
Bon dia.
I avui a Madrid tenim superpoblació, perquè normalment l'Andrea ens acompanya aquí a l'estudi, però l'Andrea Mármol avui també la tenim a Madrid. Andrea, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Roger. Bon dia, Eduard.
I bon també dia. Aquí tenim l'Estefania Molina, a Madrid precisament, a la delegació de Catalunya Ràdio Madrid. Estefania, bon dia.
Hola, bon dia, Roger.
A veure,
Eduard.
Bon dia.
I ai que l'Eduard ha fet l'esforç de venir a l'estudi, deixeu-me que li passi primer la paraula amb ell i després parleu vosaltres, d'acord? Heu estat atentament a aquesta conversa amb Carlos Carrizosa. Titulars, Eduard, què t'ha semblat?
Que no n'hi ha de titulars.
No n'hi ha? Però, vaja, això vol dir que hem fet molt malament la feina.
Però no per imperícia de l'entrevistador, sinó perquè, diguéssim, és el discorrellat de sempre, no? No sempre arribes, sempre escoltes una entrevista pensant a veure si hi ha algun tipus de novetat en el discurs, algun matís, alguna cosa que permeti agafar-s'hi per dir, bueno, aquí està, potser està passant alguna cosa, no? En alguna direcció, la que sigui. No m'ho ha semblat, em sembla que s'ha limitat a repetir el manual i que és un manual que jo, diguéssim, jo encantat de la vida, però tinc la sensació que Ciutadans, després d'haver quedat primera força al Parlament, està perdent una oportunitat bestial de fer-se gran i crec que s'està fent petit.
Mm-hmm. Andrea, Estefania.
Doncs a mi m'han agradat dues idees, que són dues curiositats. La primera, i ho comentava amb l'Andrea, que ha dit que ell no és monàrquic. Per tant, això m'ha cridat l'atenció, demostra que dins dels partits hi ha molta pluralitat i que Ciutadans defensa la institució del cap de l'Estat, però que dins de la seva base pot haver gent variada. I en segon lloc, hi ha hagut una idea que a mi em sembla molt important pel debat polític actual. Diu, no tots els qui voten independentisme són independentistes. I a mi això m'ha agradat especialment perquè sí que és veritat que de vegades hi ha hagut com la sensació de que més enllà d'un projecte polític, la base social de l'independentisme també s'ha convertit fins a cert punt una forma d'identitat. És a dir, estic segura que molta gent que vota independentisme no votaria l'altre bloc, però simplement perquè potser no s'identifica sociològicament o de la manera que sigui. I crec que això és molt important perquè sí que estan sortint de vegades algunes veus en el debat públic sobre apuntant aquest tema i considerant que potser a la llarga podria haver-hi alguna força que no fos potser de la base social de PP, Ciutadans o el PSC, però que fos una força que pogués atreure també l'independentisme. M'ha semblat molt interessant.
Andrea.
A veure, a mi em sembla també interessant. Sempre, jo també considero que quan s'acudeix a les urnes, i més l'última vegada a les darreres eleccions a Catalunya, crec que és evident que, i ho vam comentar, em sembla, la setmana passada on fa dues, que hi ha un component de vot protesta segurament a tot arreu. És a dir, no crec que sigui una cosa exclusiva de l'independentisme, però sí que crec que després dels fets de la tardor passada, doncs moltes persones van votar amb aquesta reacció, no? I és una cosa que jo crec que sempre s'ha de defensar. La gent critica molt que es voti amb por o per ràbia o a la contra, i jo crec que doncs en un escenari ideal tothom votaria per un projecte que l'il·lusionés, però és legítim també votar contra allò que no t'agrada, no? Llavors jo crec, a mi el que més, o sigui, a mi m'ha interessat i crec que és un factor important, perquè al final quan parlem de Ciutadans, tu ho recordaves també, Roger, i també ho feia el portaveu de Ciutadans del Parlament, que és la primera força al Parlament, i quan es parla de la pluralitat de la societat catalana, que sabeu que és una cosa que jo trec molt, molt sovint a la tertúlia, perquè em considero important, i crec que és important que l'independentisme entengui també perquè hi ha persones que quan el senyor Torra fa els seus discursos, o fins i tot també el senyor Torrent, se senten exclosos, i crec que és una tasca que està pendent al debat públic.
Eduard.
Heu triat els mateixos titulars que l'equip del programa, perquè en els tuits que van sortint en el fil, diguéssim, de l'entrevista, sí, doncs tots dos han sortit, no? Jo no soc monàrquic, però... Aquest jo no soc monàrquic, però és un clàssic des de la transició. És a dir, jo no soc monàrquic, però soc juancarlista, és a dir, dono suport a aquesta monarquia. I jo, diguéssim, que en el pla teòric...
Però el PP no te la trobes, aquesta resposta, realment.
No, d'acord, però vull dir que és un clàssic. No, és un... La conseqüència pràctica de no ser monàrquic, però donar sempre suport a la monarquia, quina és? Reforçar la monarquia, no? Vale, doncs ja està. I en qualsevol cas, l'altra és la afirmació de que no tots els votants dels partits independentistes són independentistes. Jo la compro si al mateix temps, diem, no tots els votants dels partits espanyolistes estan a favor de la unitat d'Espanya. O sigui, al final, aquest gènere, diguéssim, que de la interpretació del vot, quan els partits es presenten en un programa i que diu el que diu, i la gent els vota, doncs, bueno, doncs forma part del terreny, diguéssim, de l'opinió, i, a més de l'opinió, difícilment fonamentada i fonamentable, no?
Doncs, Eduard, jo penso que aquí podríem entrar en un debat epistemològic i que caldria dades a la mà, però realment, amb el gir que ha fet Convergència Democràtica de Catalunya al llarg de tots aquests anys, pot ser que hi hagi moltes persones de la seva base social que a dia d'avui hagin passat al PDeCAT perquè és un partit que tradicionalment els identifica i sabem que el sentiment d'identificació o de sentiment cap a un partit és fort i Catalunya, Convergència, ha sigut una grandíssima formació molts anys, un partit dominant i políticament molt important que ha ajudat a vertebrar molt la societat catalana i pot ser que aquesta gent hagi acompanyat el PDeCAT però potser no són o Junts per Catalunya. Fixa't, Junts per Catalunya segurament sí que ja destria més qui és independentista qui no perquè és una força que en aquest sentit s'ha mostrat més nítida, més clara, més contundent, però segurament això també pot ser que hi hagi molta gent que no, des de formacions com el PDeCAT, que ha estat un ens de transició, que no ho hagin compartit. Jo no estic d'acord del tot amb això. La mostra està en que realment, quan hi ha un referèndum, és possible que molta gent voti en protesta. És a dir, els referèndums, la resposta és múltiple. Què va passar, per exemple, no, amb Renzi a Itàlia, és a dir, de vegades no sempre que hi ha un referèndum la resposta és nítida i és clara i fins i tot si un s'identifica amb un partit potser acompanya aquest partit a les decisions que pren. Crec que seria un debat molt profund però realment segurament es pot dilucidar amb dades a la mà.
Però això és vàlid, suposo, no només per l'independentisme, no? Suposo que és vàlid per totes les opcions polítiques.
Home, aviam.
O aquesta, diguéssim, aquesta cosa de que voten això però en realitat no ho són, només val per l'independentisme.
Però és que dins dels programes dels partits hi ha més qüestions que no només l'independentisme.
En tots, no?
No, en tots. Per exemple, digue'm a dia d'avui una persona que sigui nacionalista de dretes, quin és el seu partit? Nacionalista només. A Catalunya.
No ho sé, és que ho decideixi ella. No sé què li he de dir.
Jo crec que té un buit en aquest sentit. No hi ha una força que sigui...
Escolta, Estefania, si jo no et discuteixo això, jo el que t'estic dient és que l'afirmació de que... o sigui, agafar el vot de la gent i interpretar-lo a posteriori, dient, bueno, vota en blanc, però en realitat no pensa en blanc, val? Bueno, doncs, si és bo per analitzar el vot als partits independentistes, també deu ser bo per analitzar el vot als partits dits constitucionalistes.
Sí, jo Eduard, crec que, i tu abans feies servir una frase per referir-te a les paraules sobre la monarquia i de més, i jo crec que si bé és veritat que hi ha moltes persones, i crec que té una explicació, el perquè de moltes persones no s'hi adhereixen no es defineixen com a monàrquics, però en canvi sí que tenen un respecte cap a la figura del cap de l'Estat, i crec que té a veure amb la transició i amb una convicció del que és la Unió Constitucional d'Espanya, no Espanya com a democràcia, però és veritat que també segurament l'haurà sentit moltes vegades amb moltes persones, que jo crec que és un fenomen que existeix, el debat públic català, i que té molta força el debat públic català, que és tot aquell gruix de persones que no es defineixen com a independentistes, però que si tu dius que la conseqüència pràctica de no definir-te com a monàrquic és la mateixa, doncs hi ha un gruix de persones que no es defineixen com a independentistes perquè a la pràctica repeteixen o s'adhereixen a totes les consignes independentistes, i crec que aquest vot o aquesta sensació es tradueix en un vot a partits independentistes. Crec que el debat, en tot cas interpretatiu del vot, que jo coincideixo que no és el meu debat preferit, perquè crec que el vot és plural i que quan votes una formació política doncs estarem d'acord, que és com quan s'assigna un manifest, no? T'hi aculls el 70 o el 80%, però el 100% és molt difícil. Llavors, jo crec que el tema va per aquí, però en qualsevol cas, sí, no sé si la interpretació del vot es fa per obviar, espero que, entenc que no, però crec que obviar que això existeix, i s'ha comentat també a l'entrevista, que això dibuixa una fractura evident en un tema que és capdalt i que no és un tema menor, perquè sempre es diu, no, és que això passa en tots els debats. Jo crec que la fractura o el nivell de discussió que provoca a l'eix nacional, identitari, es digui com es digui, jo crec que no el provoquen altres qüestions, em sembla una evidència, i la prova també és una mica la representació del Parlament.
Ara no estàvem... diguéssim, estaves canviant de tema ara, eh? Jo el que dic és que la política...
La fan els partits, deia,
la política la fan els partits a partir de la relació de forces que s'estableix cada vegada que anem a les urnes, i es reparteixen vots i diputats. Així es fa la política. No en relació al que jo penso, que en realitat pensen els que han votat blanc o els que han votat verd. Si tu vas i votes blanc, estàs donant la força per als pròxims 4 anys, o un any, o 6 mesos, o 2 anys, als blancs, perquè facin política amb el teu vot. L'exercici ociós de posar-nos a interpretar en realitat què pensen els que han votat blanc, dic que em sembla fantàstic, i crec que està molt bé per politòlegs, no sé si distreu massa els oients, però que està molt bé per politòlegs, però si val per analitzar el vot dels blancs, també val per analitzar el vot dels verds, perquè també a totes les enquestes hi surt que entre els votants del sí, dels hipotètics votants del sí en un hipotètic referèndum sobre la independència de Catalunya, sempre hi ha un petit percentatge de gent que vota PSC, fins i tot PP i Ciutadans, que diuen que en un referèndum sobre la independència votarien que sí. I si no, aneu a les seqüències del CEO i ho veureu.
Doncs aleshores no estem tan allunyats del que estem dient.
Pues clar, és que el que estic dient és que analitzem... És que no val aquest debat...
Que dins de les formacions hi ha gent que potser vota allò perquè l'identifica més per les qüestions que sigui, però que a més aquell partit defensa X qüestió en l'àmbit nacional, en l'àmbit de projecte d'estat. I jo no reinterpreto el que vol dir la gent. Dic que jo sí he notat, i poden ser casos comptats, potser és el 0,01%, però sí, persones que han seguit la transició de Convergència, potser perquè era el partit que les havia identificat tota la vida.
Deixeu-me canviar un moment de qüestió. Hi ha hagut un moment de l'entrevista que li han preguntat si ell creia que per exemple, posar l'exemple de Carme Forcadell, havia de passar 30 anys a la presó, i ha aprofitat per denunciar els privilegis que diu que tenen els presos a les presons catalanes. Això m'ha cridat l'atenció. Després, fora de micròfon, m'ha explicat que ja ho havien dit en una roda de premsa, que havia passat una mica desapercebut. Sobretot diu que tenen un règim de visites més permissiu que amb la resta de presos, i assenyalava directament la consellera Esther Capella.
Això sí, això en tot cas s'ha de denunciar en un altre lloc, no en un plató de ràdio. És a dir, si aquí s'està vulnerant...
Ha explicat a l'entrevista que han demanat la compareixença de la consellera.
Si s'està vulnerant la normativa penitenciària, doncs que vagin i ho denunciïn allà on toca. El que passa és que resulta que la normativa penitenciària a Catalunya permet que les visites institucionals, val, siguin, és a dir, de gent amb responsabilitats institucionals, siguin indefinides, és a dir, tantes vegades com poden entrar i sortir de la presó tant com vulguin, val? Però això val per presos polítics i també val per presos comuns, com que fins ara no havíem tingut presos polítics a les presons catalanes, no s'havia produït aquest entrar i sortir de gent amb responsabilitats institucionals d'una presó, perquè, per sort o per desgràcia, no van a visitar els presos comuns.
S'ha esforçat molt també Carrizosa en explicar que no eren presos polítics, ell com a jurista.
Clar, per això hi van tots els polítics a veure'ls, per això hi va el president de la COE, per això hi van els líders sindicals, per això el Parlament Europeu es posa samarretes, perquè no són presos polítics.
Andrea, Estefania, heu passat aquestes... No sé si voleu afegir alguna cosa sobre aquesta qüestió, si no, deixeu-me preguntar-vos...
Que és molt important que en aquest debat es tingui en compte que la competència és de la Generalitat de Catalunya, ho dic perquè en aquest sentit, en la gestió de les presons, perquè aquí a Madrid sí que hi ha hagut, en certa manera, per part d'alguns partits, l'atac al govern de Pedro Sánchez, que aquí, la veritat, ni pinxa ni corta, i que, per tant, jo estic amb l'Eduard, si això ho han de denunciar o ho han d'investigar, que ho facin pels cauces que s'ha de fer, però que aquí això de vegades s'ha convertit en una arma contra el govern del PSOE, que la veritat li quedi clar a la gent, i igual com en aquest debat també hi ha hagut polèmica amb si en cas d'una hipotètica sentència compliran la totalitat o no, crec que amb això s'ha de ser prudent i donar molta informació de com funciona, perquè de vegades s'ha cregut que amb un plis-plas ja no complirien la seva condemna, i això no és així en cas que la tinguin, insisteixo.
Com estan els ànims per Madrid? Es parla molt del moment Pedro Sánchez del costat del rei fent el besamans o no?
Bé, aquí hi ha hagut diversitat d'opinions.
Sí, sí. Expliqueu-m'ho bé, perquè hi ha algunes informacions que diuen que la Zarzuela dona la raó a Pedro Sánchez, després els diaris s'hi aboquen i diuen que no, que va ser un error precisament de Pedro Sánchez que volia estar a l'altura del rei, no? A veure.
Doncs mira, des de fons del govern espanyol el que ens diuen és que des del protocol de la Casa Reial els hi van dir que que es paressin, perquè havien de...
Fer una foto, no?
Sí, exacte, de fer alguna cosa, i després se'ls hi va dir, doncs, que no, que tiressin, que fessin via, que ja ho farien després,
o tal.
Sí, aviam, aquí hi ha hagut qui ha cregut que això era una tonteria, i hi ha hagut qui ha aprofitat per fer sang.
No, no, els diaris avui en van plens, és a dir, sí. Crec que era 6 columnes de l'ABC.
Sí, aviam, aquí l'important és, i jo crec que això és més simptomàtic, les pitades que li van fer a Pedro Sánchez durant la rua de... del...
Ocupa, li van dir.
El desfile, exactament.
La rua militar.
Perdó.
M'ha encantat, Estefania.
No, perdó. Saps què passa, Eduard? Que, clar, aviam, jo penso en català i en castellà, però aquí a Madrid estic, no?, tot el dia parlant en castellà, per tant, no sabia com dir desfilada. Però perdó a totes les forces i cossos de l'Estat, la desfilada. Doncs, que li van xiular, no?, I aleshores, doncs això va recordar que Zapatero també des del 2006 també se li va començar a xiular, etc. I una mica el que se n'extreu de tot això és que de vegades aquestes manifestacions, la gent que hi assisteix, pot ser que sigui més d'un espectre social que no s'identifica tant amb les forces d'esquerra, per dir-ho d'alguna manera. I també aquí hi ha el debat interessant de que l'esquerra, tradicionalment, amb totes les qüestions més patriòtiques i de nacionalisme, doncs tampoc s'ha sentit més identificada.
Bueno, jo crec que la prova d'això, que això últim que deia l'Estefania, no?, de tota la relació dificultosa que té l'esquerra amb els símbols nacionals espanyols o amb els símbols espanyols, crec que queda manifest ahir. I crec que en aquest sentit, la pregunta que tu plantejaves, Roger, jo crec que sí que està fent molt de soroll i crec que és, no, la xarxa en va plena i que són aquestes coses que segurament al final acaben passant més factura del que es podia imaginar un al principi del dia. Tot i que crec que sense elements importants com el que assenyalava l'Estefania, com són les pitades, o fins i tot el fet que el dia d'abans els seus socis, per dir-ho d'alguna manera, que havien impulsat aquesta reprovació, que si tinguéssim temps en parlaríem també, suposo, el Parlament, com ha sortit a l'entrevista, contra el cap de l'Estat, crec que tot això dibuixa una imatge de Sánchez amb un 12 d'octubre que segurament no ha estat el millor dia del seu mandat, sinó que ha estat un dels pitjors, no, més enllà de que el gest de protocol o no, doncs li puguem donar la importància que tingui. Al final van ser uns segons, però evidentment que passaran factura. A mi, de tota manera, insisteixo, em sembla més simptomàtic del moment en el que es troba el govern de Pedro Sánchez a la resta de coses que van passar i sobretot la debilitat, entre cometes, no, del govern que continua tenint, tot i que aquesta setmana ell pretenia reforçar-se amb l'acord pressupostari o el pretès acord pressupostari, però que al final pot quedar en paper mullat si el separatisme, l'independentisme no els hi dona suport, no?
Recordem les dues coses que s'estan comentant sobre el dia d'ahir, que és la xiulada a Pedro Sánchez i l'error de protocol. La veritat és que són dues coses molt anecdòtiques, no? La xiulada, recordem que ja se l'enduia el Zapatero sistemàticament, cada any, mentre va ser president del govern.
Bé, la gent que assisteix en aquesta desfilada...
La gent que existeix, que hi va en aquesta desfilada és de la dreta cap a la dreta, diguem, no? I que no... És més, jo diria que fins i tot ja li va bé al Pedro Sánchez rebre aquesta xiulada, perquè tothom sap a Espanya qui va en aquesta desfilada, que són els ultres que l'estan xiulant, i ja està. No, això no crec que el perjudiqui, sincerament. Més aviat diria que el reforça, dins del seu públic, i dins de la gent que ell vol que el pugui arribar a votar, perquè desperta una simpatia, la clàssica simpatia que desperta el que és xiulat per la dreta extrema o per l'extrema dreta. I el protocol, doncs, és un error, és una... En fi, aquí se li pot passar pel cap que el senyor Pedro Sánchez vol posar-se expressament al mateix nivell que el rei i restar-li protagonisme. És que això és una cosa que no entra al cap de ningú.
Jo no estic d'acord amb que la gent que va a una desfilada militar sigui gent ultra. Crec que la base de gent que hi va és molt diversa i no s'ha de ser ultra perquè t'agradin les desfilades militars. Això, per una banda. I per altra, crec que al final el que denota és que no se'l sent com a patriota, a Pedro Sánchez, per dir d'alguna manera, no? Per el dia abans, com deia l'Andrea, va signar l'acord amb Podemos, perquè amb l'independentisme català té una tònica dialogant i no una tònica combativa. Jo crec que això no et beneficia en el sentit de que, al final, un president, és important que hi hagi una sensació d'institucionalitat. I insisteixo, jo no crec que siguin ultres les persones que els agraden les desfilades militars.
I com és que sistemàticament es xiula els presidents del PSOE i quan el president era del PP no se'l xiulava a la desfilada del 12 d'octubre. Estefania, com ho expliques, això?
A Zapatero se'l va començar a xiular a partir de 2006. I no sé si a Felipe González se'l va xiular mai.
Però com ho expliques?
Jo no ho recordo.
O sigui, tu creus realment que el segment de població que hi ha allà a la desfilada és representatiu de la societat espanyola?
La veritat que no ho sé. Dic que només no són ultras.
Doncs... Digues, Andrea.
No, molt breument. O sigui, jo tampoc crec que siguin altres. Primer, perquè és molt difícil haver parlat amb tots els que hi van assistir, i segurament faríem un exercici gairebé impossible, però en qualsevol cas crec que el rebuig que existeix, no, i existeix rebuig cap a tots els líders polítics, i d'altres pateixen pitades en altres escenaris, i jo crec que sempre és desagradable que es piti a un president del govern, t'agradi més o menys. Jo crec que és evident que hi ha una imatge que no és imatge, però que periodísticament ens hem de fixar, i molt breument, en 10 segons, cap de les persones dels líders que donen suport al govern de Pedro Sánchez, és a dir, no hi havia ni el senyor Iglesias, ni el senyor Urkullu, ni el senyor Torra, evidentment, en aquella desfilada. Per tant, jo crec que tot això és una imatge que no hi era, però que ubica el president del govern, del govern espanyol, el senyor Sánchez, en un espectre ideològic que jo no conec les persones que hi havia a la desfilada, però que és evident que l'allunyen de l'esperit constitucionalista.
Andrea, hem de deixar aquí, 10 segons.
Que l'allunyen de l'esperit constitucionalista.
No m'estaràs dient que la societat espanyola està fracturada, Andrea?
No t'estic dient que la societat espanyola estigui fracturada, dic
és molt dolent,
que em sembla ja, no, només dic que em sembla evident que si un president del govern s'allunya del constitucionalisme, que és la que suma la majoria teòricament al Congrés dels Diputats, genera aquest tipus de sensacions, no?
Tremenda fractura.
Ho hem de deixar aquí, sisplau, tinc publicitat i és molt important aquesta publicitat. Estefania Molina, Andrea Mármola, Eduard Voltes, gràcies a tots tres, tornem a coincidir ben aviat. Fem una pausa, arriba el butlletí de notícies i tornem cap a Mallorca, allà hi tenim la Maica Navarro. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.